Esports Cope.
Cope Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Hola, família, què tal? Molt bona tarda, benvinguts a Esports Cope. Us acompanyem des d'ara i fins a les 4 en punt de la tarda amb l'actualitat esportiva de la jornada a casa nostra. Amb multitud de fronts oberts a Camp Barça i amb Luis Suárez com a protagonista. Semblava que el seu traspàs a l'Atlètic de Madrid podria ser una cosa ràpida, però no. Bartomeu es resisteix a donar-li la carta de llibertat per anar a l'Atlètic de Madrid, vol ingressar alguna quantitat de traspàs i això ha encallat l'operació que fa pinta que s'acabarà fent, però que no serà tan fàcil com semblava en un principi. De seguida amb el Manuel Oliveros, l'Helena Condis i amb l'Antonio Ruiz des de Madrid expliquem com està ara mateix la situació. També és notícia aquest matí Luis Suárez perquè ha publicat al diari La República Itàlia que l'examen d'italià que va passar Suárez la setmana passada a Perugia per obtenir la nacionalitat italiana estaria arreglat davant mà. Sembla que es confirma que Luis Suárez, per tant, no parla italià. Més coses. Per fi és oficial el traspàs d'Arturo Vidal a l'Inter. Se'n va lliure. En tot cas, el Barça podria arribar a ingressar 1 milió en variables. Estem pendents de la sortida de Semedo al Wolverhampton. Està complicat que Emerson del Betis pugui ser el seu substitut. Riqui Puig ha decidit quedar-se i Jorge Cuenca se'n va traspassat al Villarreal per 2,5 milions més 4 en variables, però sortirà cedit a l'Almeria. Tot això, que no és poc, pel que fa al mercat blaugrana. En clau institucional, dic que Toni Freixa serà precandidat a la presidència del Barça, presentarà el seu projecte dijous a l'Auditori del Camp Nou, espai que ha llogat per l'ocasió. A l'Espanyol avui coneixerem una mica millor Keidi Baldé, que arriba del Màlaga, encara no és oficial. El Girona ha presentat el seu nou porter, Arijanet Muric, kosovar, mideix 2 metres gairebé. I el Sabadell renova el defensa David Astals per 2 temporades. En bàsquet, atenció que tenim 2 positius al Morabanc Andorra. Són asimptomàtics. S'ajorna, per tant, el València-Andorra programat per demà. Ens hem d'anar acostumant a tot això. I victòria ahir del Joventut davant Unicaja en el debut de la penya a la Lliga CB, 81-73, amb bon partit, 17 punts, Dante Tomic. I avui tenim el Ciutat de Barcelona d'atletisme, el Serraima, sense públic, i amb Fernando Carro en obstacles i Alexandra Tavernier en martell com a atletes més destacats. Avui comentarem la jugada a Esports Cope amb l'Emilio Pérez de Rozas i el Ferran Correas i les preguntes del dia Esports Cope que us plantegem, com sempre, via Twitter. En clau Barça, avui us demanem pel tema Suárez. Com ha de sortir Luis Suárez del Barça? Amb carta de llibertat o ingressant traspàs? Carta de llibertat, 44%, traspàs, 56%. I en clau espanyol, us preguntem què us sembla el fitxatge de Keidi Baré. Bon reforç, 58%, no el conec, 42%. El Marc Paires està al control de so, el Víctor Navarro a la producció, us parla Joan Batllori, passant gairebé 9 minuts de les 3 de la tarda... Y la pilota ya roda Sports Cope.
Este último año he visto lo importante que es poder hacerse revisiones médicas con frecuencia. Así que sí, estoy encantada con mi seguro de salud privado. Vivaz, la mejor sanidad privada para ti también, desde solo 15,90 euros al mes sin copago y con acceso a los mejores hospitales y especialistas. Vivaz, el seguro de salud inteligente. 917-400-400. 917-400-400. Consulta condiciones en vivaz.com.
En El Corte Inglés encontrarás los nuevos lavavajillas Beko con tecnología Auto 2 que dosifican la cantidad óptima de detergente y abrillantador para un lavado eficaz sin gastar más de lo necesario.
Además, si compras uno del 17 al 30 de septiembre, te llevas una tarjeta regalo de El Corte Inglés de 50 euros.
Y todo con las ventajas de los tecnoprecios. Solo en El Corte Inglés e Hipercor.
Vinga, comencem l'Esports Cope d'avui abordant l'actualitat del Barça, que està frenètica, a cada moment estan passant coses. El nom de portada és el de Luis Suárez per doble motiu. Primer, per l'operació Atlètic de Madrid, que s'encalla una mica. Saludo al Manuel Oliveros. Hola, Oli, bona tarda.
Bona tarda, què tal, com estàs, Joan?
Molt bé, saludo també l'Helena Condis. Què tal, Helena?
Molt bé, bona tarda.
Bona tarda, Helena. Tenim l'operació ara mateix una mica encallada perquè Bartomeu no vol que Luis Suárez se'n vagi gratis a l'Atlètic de Madrid.
Sí, ha rebut una mica la pressió de l'entorn al president i el que ha fet és frenar momentàniament l'operació. No vol regalar Suárez a un rival directe, això és el que ens confirmaven ahir a la nit els càrrecs del club i ho explicàvem al partidazo de la COPE. El president és lògic, no vol que la marxa de Suárez li costi diners al Barça i encara menys per reforçar l'Atlético. El Barça és cert que està negociant amb Suárez la rescisió del seu contracte, on s'esperava que cedís, renunciant a part de la fitxa, i que signés l'acord en les properes hores. El Barça acceptava donar-li la carta de llibertat, però amb una condició. Luis Suárez, si tenia la carta de llibertat, no podia anar a una sèrie d'equips top d'Europa. El problema és que l'Atlético no l'havien inclòs en aquesta llista de clubs prohibits, segons confirmaven els càrrecs del Barça. Això és un error, i ara Bartomeu diu que l'Atlético és un rival directe, que és un dels grans d'Europa, i que per què no està en aquesta llista negra. L'Atlético, pel que sabem, també li consta que Bartomeu vol cobrar algun diner. Considera el president que si dona la carta de llibertat a Suárez ha de renunciar a la fitxa, almenys que no li costi un duro la seva sortida, i si no, ha de cobrar un traspàs per l'uruguaià, encara que sigui simbòlic. Mentrestant, el protagonista, Suárez, continua entrenant amb normalitat a la ciutat esportiva. Koeman no compta amb ell, però ja va dir que si es quedava seria un mes. Pel que em diuen, la solució del culebrot es pot resoldre en un parell de dies, però Bartomeu no vol repetir un cas Villa, i a més està empipat el president encara amb l'Atlético de Madrid, que els va fer pagar 15 milions d'euros extres per Griezmann, recordareu, sota l'amenaça que si no filtrarien contactes amb el jugador quan encara no era un agent lliure.
Molt bé, aquesta és la informació que posa sobre la taula l'Helena Condis. Oli, a tu ahir al vespre ja des del club et deien també que la cosa, que feia la sensació ahir a migdia que podia ser una cosa ràpida, que no seria tan fàcil, no, de resoldre.
Home. Sí, ahir al migdia ens deien que no estava tancat el tema, encara no estava tancat, que tenien constància de que s'estava negociant amb l'Atlético de Madrid per part de Luis Suárez, però que no estava tancat, i després, com ja es va difondre que hi havia un acord total entre Luis Suárez i el Barça i tal, que ja s'havia arribat a un acord, em deien que això no era així, no era tal com semblava, i a més que no era tan fàcil, no? Des del punt de vista del club avui, des de la secretaria tècnica i la història esportiva del club, no diuen absolutament res, no hi ha novetats, almenys el dia d'avui, i des del seu entorn el que ens deien, i que avui no ha canviat, és que textualment Luis está cediendo mucho porque se quiere ir y aparte quiere ayudar al club, y en las próximas horas llegarían a un acuerdo. De manera que està cedint molt, segons l'entorn, Luis Suárez, per tractar d'arribar a un acord, i des del club, des del punt de vista de la història esportiva, deien que no volien parlar de xifres, no volien parlar de solucions econòmiques, que no era tan fàcil i que no estava tancat del tot.
Clar, què vol dir cedir molt, companys? Igual cedir molt per Luis Suárez vol dir per donar-li al Barça la meitat de la fitxa, posem per cas, per donar 8 milions d'euros, però clar, si cobra 8 milions del Barça de l'any que li queda i cobra 8 milions de l'Atlètic de Madrid la propera temporada, no està per diners.
Sí, sí, exactament, no? Si tu, a lo millor al principi això és un tirallons, no? I al principi deia, no, ja que vosaltres em dieu, i en un minut el Ronald Koeman em diu, no compto amb tu, el que m'heu de fer és pagar el que em resta de contracte, i després ja m'espavilaré, no? Això no vol el Barça, i després suposo que Luis Suárez el que vol dir és que està cedint molt i tal, per pagar una mica de la fitxa, o no sé quina part de la fitxa al Barça, i la resta a l'Atlético Madrid, com deien des de Madrid, i a la nit el nostre company Toni Ruiz estaria disposat a pagar un més o menys la meitat del que cobra aquí Luis Suárez.
El Barça ara el que no vol és compensar el 50% del salari, veient com Suárez pot marcar-li gols en Lliga i en Champions amb la samarreta de l'Atlético de Madrid. També és comprensible que Bartomeu hagi canviat d'opinió. Aquí l'error està en no incloure a l'equip del Cholo Simeone en aquesta llista de clubs prohibits, on sí, per exemple, hi és el Real Madrid. També és un error del Barça d'entrada, i entenc que Luis Suárez pugui estar empipat amb el club, perquè quan has negociat unes condicions per desvincular-te i de cop i volta t'apareixen amb una nova objecció, amb un nou obstacle, doncs es complica encara més la sortida. Però bé, veurem què acaba passant. Si no, una solució que pensant que se m'acudia a mi era que Luis Suárez ajudés al Barça d'aquí fins al gener, que li paguessin la meitat del sou, i l'altra meitat del sou que li pagués l'Atlético de Madrid, i se n'anés
jugar mitja temporada a cada equip.
Sí, és que clar, si has de compensar-li el 50% del sou, per què no? Doncs mira, distribueixes el jugador mig any amb el Barça i mig amb l'Atlético de Madrid.
Deixem-me completar la informació des de Madrid amb l'Antonio Ruiz. Antonio, hola.
Hola, què tal? ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Antonio. Oye, el acuerdo entre el futbolista y el Atlético de Madrid es total, ¿no? Por ahí no hay problema.
Absolutamente cerrado. El acuerdo, bueno, digamos que el Atlético ha hecho su parte, y su parte era atar a Luis Suárez. Además, ayer dimos la operación con todo lujo de detalles. La operación incluye 2 años de contrato a razón de 8 millones limpios por año, que viene siendo la mitad de lo que cobraba el delantero uruguayo en un año en el Barça, ¿no?
Sí. La pregunta es, ¿estaría dispuesto el Atlético de Madrid a pagar algo de traspaso por el futbolista?
No.
¿No?
No, no, pero te digo más, el Atlético de Madrid está relativamente tranquilo, porque cuando se puso a cerrar con Luis Suárez y su gente el acuerdo del que estamos hablando, Luis Suárez le habría garantizado, yo diría casi incluso de manera documental, que no iba a haber ningún problema para la resolución del contrato suyo con el Barcelona. Esto quiere decir que Luis Suárez tendría la palabra, compromiso o documento por escrito que le permitiera acabar siendo agente libre para negociar con otro equipo en este momento, ¿no?
Seguramente lo que contaba ayer Elena Condis de Bartomeu es que quiere tensar la cuerda, porque es verdad que no está entre esos equipos que te puedes ir con la carta de libertad y tal, se le había pasado el Atlético de Madrid, pero ahora sí dice Bartomeu, no lo regalo, ahí va a haber un tira y afloja, ¿no? Al final yo creo que sí se va a arreglar. Y seguramente Suárez ayer nos decía su entorno que está concediendo mucho, que va a dar facilidades y al final entre todos yo creo que se va a arreglar.
Sí, porque vamos a ver, en este caso las dos partes quieren. Vamos a ver, el Barça está claro que no cuenta con Luis Suárez y lo ha hecho además de manera explícita a través de su entrenador, diciéndole, como habéis contado vosotros desde el minuto uno, la conversación entre Ronald Koeman y Luis Suárez, que por cierto no debió ser muy muy amplia, muy extensa.
Un minuto.
Luego el Atlético de Madrid, contábamos el pasado 6 de septiembre, el primer contacto del Cholo con Luis Suárez, después de que el entorno de Luis Suárez tanteara al Atlético de Madrid para ver si era posible afrontar la operación, el sueldo, etcétera. A mí me consta directamente que Luis Suárez es perfil Cholo y al Cholo lo ha perseguido durante estas semanas, pendiente de la Juve, con la que el club Atlético Madrid no podía competir. Una vez que se desmarca la Juve y el Cholo sigue hablando con Luis Suárez, porque también Luis Suárez yo creo que le apetece ponerse a las órdenes del Cholo, pues al final acaban coronando con éxito una operación que yo creo satisface mucho a la parte atlética, porque ayer lo comentábamos en el partidazo, a mí me parece que es un chollo absoluto fichar a Luis Suárez por 8 millones al año sin nada más que eso. Entonces, bueno, pues yo creo que si el Barça le ha dado la palabra o ha firmado algún tipo de compromiso con Suárez y el Atleti ya lo ha cerrado con él, lo normal, que no siempre es lo más habitual, es que se cierre todo, ¿no?
Y lo normal, para encajar todo este puzzle, es que Morata, que ha ido hacia Turín, se quede allá.
Sí, Morata ayer a las 10 de la noche tomó un vuelo desde la terminal de privados del aeropuerto de Madrid-Barajas hacia Turín. Esta mañana pasaba el reconocimiento médico y yo creo que eso tampoco tiene marcha atrás. Es decir, la salida de Morata también, porque yo creo que Morata, primero el club sabe que Morata era la salida más fácil para intentar aliviar el límite salarial. Y luego que el Cholo también habría hablado con Morata y le habría dicho, seguramente no sé en qué término, pero seguramente le ha hecho ver que este año iba a ser difícil, ¿no? Lo que está claro es que el Cholo quiere a Luis Suárez, el Atleti lo ha cerrado y ahora nadie espera que haya un contratiempo en la resolución de contrato entre Suárez y el Barça, pero hemos visto tantas cosas en el fútbol que habrá que esperar. Yo creo que el Atleti transmite a su entorno que va a esperar un par de días, porque si el Barça pide dinero, yo creo que el Atleti no lo va a dar y va a esperar a que el Barça se baje de esa burra, ¿no?
Vale, Antonio. Oye, ya has empezado a pensar qué vas a decir. ¡Arriba!
Así.
¿Ya tienes perfilado qué vas a
hombre,
decir ahí o qué?
Hombre, claro, el bicho Luis Suárez tiene un arriba tremendo, ¿no? Es un crack uruguayo.
Es un pistolero.
Ahora voy a ponerle una de Lucky Luke, Una de Lucky Luke.
Vale, vete pensando.
Venga, voy pensando.
Venga, Antonio, un abrazo fuerte.
Un abrazo enorme para todos.
Igualmente, hasta luego, Antonio. Després, Luis Suárez també és notícia avui perquè els companys de la República des d'Itàlia han tret que Suárez, direm presumptament, va fer trampes en l'examen d'italià per obtenir la doble nacionalitat. Saludem des d'Itàlia el company de la República, Enrico Curro. Enrico, buenas tardes.
Buenas tardes, chao.
Buenas tardes, chao. Bueno, publicáis eso hoy en el periódico, ¿no, Enrico? Que Suárez hizo trampas en su examen de italiano. La teoría un poco es que ya sabía las preguntas que le iban a hacer antes de contestarlas, ¿no?
Sí, es como si podemos hacer esta broma, es como si uno a la escuela tiene un examen y ya sabe la respuesta, ¿no? Pero el problema es que no es una escuela, es una cosa muy seria, sí. Y puede ser un gran problema legal del momento, no por el jugador, pero no se sabe lo que puede pasar porque es una violación de la ley.
Claro, claro. Incluso se ha filtrado que, bueno, que no sabía conjugar verbos, que siempre contestaba en infinitivo, vamos, que de italiano iba mal Suárez, ¿no?
El paradoxo es que en España me resulta que él está considerado como italiano porque está casado con una mujer de origen italiana.
Sí.
Y en Italia tiene que demostrar que es comunitario. Esta es la bizarría de las reglas del fútbol, que no son iguales en todos los países. Pero es claro que si el juez demostrará que hay una violación, es claro que puede tener consecuencias también en el eventual traspaso en España del Barça al Atlético, creo.
Hombre. ¿Así? ¿Qué consecuencias?
La consecuencia es que si uno tiene un problema legal, puede ser que la FIFA pueda, no sé cómo se dice en castellano, congelar.
¿Sancionarle?
Parar.
De la misma manera que cuando mordió, ¿verdad? Le pusieron 4 meses de sanción, ahora le podrían sancionar también.
No sé si es lo mismo, pero claro que es una situación antipática, una situación rara, y creo que no tenía necesidad, sino que era la prisa de verlo en Italia, en la Serie A, pero al final no se ha ido a la Serie A y tiene este problema.
¿Y eso, Enrique, perdona, cómo se hace? ¿Comprando al tribunal? Díganme ustedes que preguntarme ahora, porque claro, el tribunal también es culpable.
Esto me parece un poco pronto, si no tenemos la situación clara, no se puede decir. Sería poco serio hablar de esto sin saber bien lo que va a pasar. Lo que podemos decir es que hay una encuesta, hay una están investigando, y que la investigación puede aclarar las cosas y puede también ser bastante grave por Suárez también, porque es claro que si van a demostrar que él ya sabía las respuestas, no es bueno por él.
Sí, claro. Está claro que si se demuestra que ha sido así, ha cometido una irregularidad Luis Suárez. Bueno, iremos siguiendo la investigación y a ver en qué queda todo. Enrico Curro, La República, muchas gracias. Hasta otra. Un abrazo.
Gracias. Chao.
Gracias. Chao, Enrico. Las 3 y 24 minuts de la tarda. Després de Italiano para principiantes, pausa i més coses del Barça.
Esports Cope.
Estàs informat.
Síguenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
No se preocupe, desconectamos su alarma. Gracias por confiar en Securitas Direct.
¡Oh, qué bien funciona la alarma y qué eficaces son! Se me ha olvidado desconectarla, pero ha sonado la sirena y me han llamado enseguida para comprobar que está todo bien. ¡Qué rapidez!
Para
Para proteger tu hogar, confía en Securitas Direct. La compañía líder en alarmas, la más recomendada y con los clientes más satisfechos. Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es.
De la situació de Luis Suárez, hi ha moltíssimes coses més al Barcelona, com per exemple que per fi avui s'ha fet ja oficial el traspàs d'Arturo Vidal a l'Inter.
Sí, ha costat que es fes oficial. Ha estat una setmana esperant el xilè perquè fos ja tot oficial per estampar la firma. Ha signat dues temporades més una opcional. El Barça s'estalvia a pagar-li la fitxa d'aquesta temporada i rebrà 1 milió d'euros en variables.
Després estem pendents també que es tanqui el traspàs de Semedo al Wolverhampton. Aquí una de les opcions que té el Barça sobre la taula per substituir-lo és la d'Emerson, del Betis, però tampoc està fàcil la cosa, aquí.
Vols riure o vols plorar?
Ja no sé què fer.
Sí, hi ha diverses opcions per substituir a Semedo, que deixarà uns 40 milions en caixa. Una és la de Serginho Dest i l'altra opció, que en reconeixem des del Barça que valoraven, és la d'Emerson. Però jo diria, després de parlar amb fonts de la directiva del Betis, que se la poden anar traient del cap per dos motius, i crec que són motius de molt pes. Segons em diuen des del Betis, gent que mana molt a dins del club, el primer, perquè el Barça podria acabar als tribunals. M'asseguren textualment que si el Barça intenta trencar l'acord que tenen signat per Emerson, acabarien immersos en un embolic judicial i que, a més, faltarien a la seva paraula. Us explico l'acord. És que Barça i Betis tenen la copropietat del lateral fins a final de temporada, és a dir, el 50% cada club, encara que està articulat en format de cessió. A l'estiu, pel que em diuen, sí que poden comprar el 100% d'Emerson, però ara és meitat i meitat la seva propietat.
L'estiu que ve el podrien comprar, no?
Sí, el 100%, però ara és el 50. I el segon motiu pel que el Barça hauria de descartar Emerson, si fem cas i em crec les informacions que em diu aquesta persona que mana molt dins del Betis, és que només anirà al Barça si paguen una quantitat important. I jo preguntava, quantitat important, què són? 15, 20 milions d'euros, que és el que poden demanar per Dest a l'Àjax? I em deien, no, el preu és de 40 milions d'euros. No contemplem la sortida d'Emerson per menys de 40 milions d'euros i hi ha clubs que estan disposats a pagar 30 quilos. Per tant, si el Barça el vol, ok, però haurem de negociar i el preu de sortida és aquest, 40 milions d'euros. En resum, que des del Betis em diuen que 99% descartada la sortida d'Emerson. Per tant, jo diria que fi de la història.
Sí, sí. I el tema d'Est està també complicat, perquè el Barça igual voldria una cessió i el Bayern de Múnich el vol, així que tampoc és una operació fàcil. Home, entre d'Est i Emerson no hi ha color. D'Est és infinitament millor futbolista, però veurem com acaba també aquesta història. El que sí està clar ja, Helena, per fi almenys tenim alguna cosa clara, que és que Riqui Puig ha decidit quedar-se.
Es queda el Barça, aquest és el titular. Ahir a la tarda ja ho explicàvem, el seu pare, que a la vegada és el seu representant, Carlos Puig, es va reunir al club a la Ciutat Esportiva amb Ramon Planes, el secretari tècnic, i així li va transmetre mentre Riqui estava entrenant a les ordres de Koeman. Tot i les dificultats, vol seguir, entén que és el millor per la seva carrera. És el full de ruta, així ens ho defineixen, que té marcat. No es vol desviar del camí. No és el primer cop que el club li aconsella una cessió i que ell la descarta. Riqui es veu capacitat per canviar l'opinió de Koeman. És conscient que parteix en desavantatge perquè el tècnic va ser molt clar, però confia en que li pot demostrar que s'equivoca, que mereix tenir més minuts que els d'entrada li vol donar, entrenant a tope, pel que ens diuen, amb paciència, amb perseverància i amb il·lusió. A Riqui és veritat que li va afectar molt quedar-se a la grada al Gamper, però segons el seu entorn mai ha tingut dubtes, sempre s'ha mantingut ferm en seguir al Barça, confia plenament que pot triomfar aquí i segueix pensant aquella famosa frase que ens va deixar fa un any, que fora del Barça fa molt fred. Ell creu que és el peatge a pagar al tenir poques oportunitats ara d'entrada, però que creu que és millor quedar-se al Barça i esperar la seva oportunitat que sortir i després intentar tornar, encara que sigui a través d'una sessió.
La decisió de Riqui. De seguida també a debat amb l'Emilio Pérez de Rozas i el Ferran Correas. Helena, gràcies.
Adéu, bona tarda.
Que vagi bé. Abans del debat, però, algunes coses més. Us en recordeu de Marlon, aquell central brasiler que va jugar al Barça B, va sortir traspassat al Sassuolo. Ara el Sassuolo el traspassa al Fulham. Víctor Navarro, bona tarda.
Bona tarda, Joan.
Treu alguna cosa al Barça d'aquesta operació?
Res. Algunes informacions que arribaven des d'Itàlia asseguraven que pel seu traspàs al Fulham, tassat en 15 milions d'euros, el Barça s'enduia un 50%. Doncs fons del club asseguren a Sportscope que no, que ja havien cobrat per la totalitat dels drets de Marlon. Són 12 milions d'euros els que han ingressat a Can Barça per part del Sassuolo. Recordem que el Barça el va fitxar el 2016, procedent del Fluminense, per 6 milions d'euros. Va jugar al Barça B, com deia Joan, el van cedir al Niza i el van traspassar el 2018 al Sassuolo, però només amb el 50% dels seus drets. Doncs asseguren fons del Barça que ja el Sassuolo va comprar tots els drets de Marlon Santos i, en total, en aquesta operació, el Barça s'endú un benefici de 6 milions d'euros pel central brasiler.
6 milions. S'ha confirmat que Jorge Cuenca se'n va traspassat al Villarreal.
Sí, és fins ara l'ingrés més alt del Barça, 2,5 milions d'euros ha pagat al Villarreal pel central madrileny. A més, podrà arribar a 4 milions d'euros en variables, a més de 4 milions d'euros en variables. El Barça reserva una opció de recompra i un 20% d'una futura venda. Per cert, ara Cuenca marxa cedit una temporada a l'Almeria. Fons de properes al jugador ens deien que estava pendent de si el Barça fitxava o no un quart central, de si tenia lloc al primer equip, de si venia o no Eric García, i al final no ha esperat més i ha aprofitat aquesta oferta del Villarreal.
Doncs ja ho veieu, quantes coses, eh? Baixem la persiana del Mercato i fem, Víctor, abans del debat, un parell de punts institucionals. Tema eleccions a la presidència del Barça. Ja podem afegir a la llista un precandidat més, Toni Freixa. També es presenta.
Sí, es presenta, ja sabeu, va formar part de la Junta de la Porta entre 2003 i 2005, portaveu de la Junta de Sandro Rosell, i ara es presenta a la precandidatura a les eleccions de Can Barça. De moment tenen la data al març, veurem si s'avancen o no, depèn del vot de censura, però presenta aquest dijous a les 10 del matí a l'Auditori 1899 del Camp Nou la seva precandidatura. Aquí hem de dir, Joan, que segons ha pogut saber Sportscope, Freixa ha preferit llogar aquest espai i donar els diners al Barça en comptes de fer-ho un altre lloc privat, per així ajudar també a l'economia del club.
Doncs està molt bé. Recordo que ara mateix hi ha 5 precandidats, eh? Toni Freixa, Víctor Font, Fernández Alà, Jordi Ferrer i Agustí Benedito. Són els 5, les 5 persones que de moment han dit que es presentaran a aquestes eleccions. N'hi haurà més, evidentment. I ja es perfila també, Víctor, qui serà el president de la mesa del vot de censura, el representant que aportarà la Federació Catalana de Futbol.
Sí, encara no s'ha constituït la mesa del vot de censura, no s'han triat els dos directius del Barça ni tampoc el delegat de la Federació Catalana, que haurà de presidir-la, però fons de la Federació de Iana Sportscope que demà s'aprovarà el nom a la Junta Directiva i que una de les opcions que s'estan valorant és Josep Maria Vallbona, membre de l'organisme i una persona de confiança del president Joan Soteras. També seran a la mesa, ja ho vam dir, Jordi Ferrer i la seva mà dreta, Josep Triado, que hauran de validar 20.687 firmes.
3 i 33, de seguida el debat.
Esports Cope, un equip guanyador. Informació, opinió, debats, protagonistes...
Un executiu del club em va dir, diu, ja has mirat on venen aquest número per la loteria de Nadal?
Està bé. Sí. 20.687, sí, s'ha de buscar, s'ha de buscar.
De dilluns a divendres, entre les 3 i les 4 de la tarda, amb Joan Batllori.
Cope, estàs informat.
Debat a Sportscope quan passen 34 minuts de les 3 de la tarda amb l'Oliveros. Estàs per aquí, Oli?
Sí, senyor, estic per aquí.
Amb l'Emilio Pérez de Rozas. Hola, Emilio.
Hola, Joan, què tal?
Què tal? I amb el Ferran Correas. Què tal, Ferran, com anem?
Hola, molt bé, bona tarda.
Bona tarda. Hemos de empezar hablando de Luis Suárez, Emilio, y de la situación. La pregunta sería, ¿hasta qué punto el Barça debe tensar la cuerda para dejarlo ir? ¿Tiene que dejarlo ir gratis, con la carta de libertad, o tiene que forzar para ingresar traspaso, con el riesgo que eso supone, que al final la operación se rompa?
Pues la pregunta es, ¿qué otra vergüenza nos ha hecho pasar esta gente? O sea, es decir, la pregunta es, ¿hacía falta amañar un examen de italiano? O sea, ¿realmente esta gente cree posible que se pueda hacer esto?
Bueno, lo han hecho, presuntamente, ¿eh? Presuntamente.
No, no, a ver, quiero decirte, es que a mí me parece que, desde luego, yo lo que veo es que aquí hay un negocio absolutamente brutal, que es el de ser asesor de esta gente. O sea, ¿qué asesores tienen esta gente? ¿Quiénes son los señores, los abogados, los intermediarios, los agentes, los amigos, los hermanos, los padres que asesoran a esta gente para hacer estas chapuzas, para hacer pasar estas vergüenzas? O sea, es que, de verdad, en serio, yo es que no ahora no me planteo si el Barça o Bartomeu o no sé quién tiene que impedir que Luis Suárez refuerce al Atlético de Madrid. O sea, es que a mí lo que me parece es perpéntico.
Es lo del examen.
Es que alguien se vaya a pasar un examen, lo amañe, pague o no pague, ni siquiera amañándolo sea capaz de contestar unas preguntas. ¿Qué tipo de desfachatez es este y de atrevimiento? O sea, de verdad, en serio, a mí me parece increíble.
Sí, home, Ferran, és greu, jo no sé, la única cosa que se m'acut és que aquesta gent igual es pensen que estan per sobre del bé del mal.
És que és així, és que no hay otra, Juan, es que no hay otra explicación. Por eso me avergüenzo, sobre todo, y perdón que te interrumpa, Ferran, sobre todo por el hecho de, en comparación con el resto de los seres humanos, en comparación del resto de la sociedad, ya no estoy hablando en comparación de lo mal que lo está pasando a la gente, no. O sea, en comparación a lo que le cuesta a cualquier estudiante pasar un examen.
Sí. Ferran, ¿qué dius?
Y después, perdón, termino, Juan, sí. y después con otra cosa que es increíble. O sea, este señor hubiera podido adquirir la nacionalidad española y por tanto la comunitaria, simplemente presentando unos papeles, porque como hispanoparlante y con los años de residencia que lleva en España se lo hubieran dado al momento.
Pues no sé por qué se complican tanto.
Bueno, pues entonces, ¿quiénes son los señores que se sientan en una mesa en la mansión de Castelldefels Suárez o en el despacho de la fundación de la ONG, que también debe de tener, de Luis Suárez, y no levanta la mano y dice, señores, si presentamos un papel aquí al Ministerio del Interior, nos da la nacionalidad española por los años que llevamos y porque somos hispanoparlantes, ¿para qué nos vamos a ir a pasar a comprar, a amañar, a que nos descubra la policía de las finanzas que hemos amañado un examen?
Sí. A ver, acabo de sentir al Ferran i a l'Oli. Ferran.
Tenim raó l'Emilio amb tot això de la nacionalitat italiana, que és una chapuza, i a més a més que no sé si qui té alguna cosa a veure és Suárez, suposo que sí, i també la Juventus, que m'imagino que era el club implicat i beneficiat per això, i no sé si ara que la Juventus no pot fitxar a Suárez, ells mateixos són els encarregats de que tot això surti a la llum. Però bueno...
Es una teoría que te has sentido, Ferran.
Y además con la connivencia del tribunal, ¿no?
Sí, sí.
Que sabe lo que le va a preguntar y que sabe que el otro lo sabe.
Però aquest tema del Barça, a banda, pel que tu preguntaves, jo el que no entenc és que es pacti unes condicions amb Suárez i després, a última hora de la nit, la Junta del Barça es desdigui.
O sigui, que hi hagi una llista en la que no està l'Atlètic de Madrid i després el vulguis incloure.
Simplement per la por, jo crec que no és per la por a que Suárez després vingui al Camp Nou i et faci dos gols. Jo crec que bàsicament és perquè aquesta junta, una de les coses que ha governat és molt pendent del que diuen els mitjans i molt pendent del que es diuen a les xarxes socials, i després del rebombori que va bé es tira enrere. Jo d'inici sí que sóc dels que crec que per Luis Suárez has de treure calés. Vagi a l'Atlètic de Madrid o vagi a la Salernitana. O sigui, vagi on vagi. O sigui, és el tercer màxim golejador de la història del teu club. És un dels millors davantercentres de la història del teu club. Per tant, jo sí que crec que has de treure calés per ell. Ara bé, una vegada, com que estàs tan apurat perquè has de rebaixar la massa salarial, sí o sí, abans que comenci o abans que es tanqui el mercat... Ja, tu acceptes que marxi gratis, després et tens enrere.
Clar, home, jo, Oli, i si no és que marxi gratis, almenys que no et costi diners, perquè és que es pot arribar a donar la situació, es podia haver arribat a donar la situació de que Luis Suárez se'n va a l'Atlètic de Madrid i el Barça li paga la meitat de la fitxa.
Sí, no, y además cuando se sabe que Ronald Koeman en un minuto le dice no cuento contigo, pues ya no tiene ningún valor Luis Suárez. para un traspaso, porque saben que se va a ir, ¿no? Entonces, es un error tremendo por parte de la directiva, claro.
A ver, yo lo que creo, estando de acuerdo totalmente con lo que dice Ferran, incluso en tiempo de pandemia es un poco complicado a lo mejor sacar dinero incluso por el tercer goleador de la historia del Barça, yo lo que creo es que hay una cosa que es palpable, que es, si el Barcelona no lo quiere, si el entrenador no lo quiere, si para el Barcelona y su entrenador y su proyecto este tío está finiquitado, ¿a qué viene que se convierta en el Pichichi de oro y en el Balón de Oro en el Atlético de Madrid o en el City o en la Juve? O sea, es que, a ver, la premisa por la que se vende a Suárez, al margen de pararte la ficha y para intentarse, es que no lo quiere Koeman, es que no va a jugar un minuto, es que no ha ido ni convocado. Entonces, luego te entran los miedos de... Es como aquella, ¿no? Es como la famosa cláusula de la cesión de no, y cuando juegue contra nosotros, que no juegue. ¿Pero qué es eso? O sea, ¿pero qué categoría?
Si tú has decidido que lo sueltas y lo asumes y ya está.
Claro, pero ¿qué categoría tiene un club? Sea el Real Madrid, sea el Barcelona, sea el Sevilla. Cedo a Ricky Puig al Real Madrid. Pero bueno, cuando juguemos contra el Madrid, que no juegue Ricky Puig. ¿Pero qué es esto? O sea, usted ponga, quédeselo y póngalo a jugar.
Sí, ama, yo...
en su club, y si no, déjalo libre, déjalo que disfrute, déjalo que sea futbolista.
Totalmente libre, totalmente.
Es que me parece una vergüenza, vamos.
Porque al final harán libre, como con Arturo Vidal.
Pero no pagarle, déjalo libre, pero sin pagarle la mitad de la ficha, ¿no?
Bueno, es que aquí estamos en lo que dice Ferran, es que es lo de Bey. O sea, es decir, a ver, yo a este tío me cuesta un pastón, pues bueno, que me cueste una tercera parte y que se vaya a la luna. ¿Me entiendes? Pero al menos me cuesta, claro, es que en estos tiempos, aquí lo futbolístico es lo que menos cuenta.
Sí, sí.
Ah, és que ara ens hem d'oblidar de si el lateral dret del Barça la temporada que ve serà millor o pitjor. O sigui, ens hem d'oblidar, no ens hauríem d'oblidar. O sigui, el que més hauria de comptar és la qüestió esportiva, però s'està veient que no és la qüestió esportiva el que més compta, sinó que és la qüestió econòmica. És a dir, Semedo marxa perquè s'ha de treure calés com sigui. Qui vindrà? Doncs no sé si és Serginho Dest, que ho dubto.
Home, si ve aquest, és millor que Semedo per mi.
Sí, exacte. Sí, però acabo de dir que ho dubto.
Ja.
El que es farà és fitxar algú, ja no tant que et costi uns calés o no, sinó que cobri menys que Semedo, sí, perquè sí. El que es tracta és de rebaixar la massa salarial. És simplement això. O sigui, jo crec que això està passant en molts clubs, no només en el Barça. O sigui, està passant en la majoria de clubs, en el Real Madrid mateix.
Ferran,
i Bale
Ferran, perdona que t'interrumpa. Està passant en totes les empreses d'Espanya.
Sí, sí.
O sea, no hablemos solo del fútbol, mirémonos a nosotros. ¿Me entiendes? Todo el mundo está tratando no ya de adaptar sus presupuestos, sino de sacarse de encima a gente que lo cuento, que no está en plantilla y son colaboradores y qué mala suerte. Oiga, mire, este dinero nos lo tenemos que ahorrar.
Sí.
Está pasando a día de hoy en todas partes. Porque la que está cayendo y la que se viene encima va de este palo. Por lo tanto, ahora bien, dentro de este palo, que de pronto, que es una chapuza más del Barça actual, no hay duda, es que de pronto tú hayas pactado unas condiciones y te eches atrás, ojo. Otra cosa es este esperpéntico tema de que en la lista no estuviera el Atlético de Madrid y de pronto lo metiera, ¿vale? Entonces sí que me parece bien que el Barcelona diga, pero ¿tú de qué vas?
¿Me entiendes? Sí, al final es casi regalan, como el estadio regalan italiano, a casi, ¿no? Todos. Mira la cláusula esta de Arturo Vidal. Van a cobrar 1 millón en variables. Y variables puede ser que gane Eurovisión.
Ya, pero,
en variables con Arturo Vidal, es decir, claro, lo regalan también.
Pero Manolo, como dice Ferran, es que al Barça le va de 1 millón.
Sí. Están mirando todo.
O sea, es decir, estábamos viviendo en 1.043 millones de presupuesto.
Sí, 47. Bueno, sí.
47, perdóname, ¿me entiendes? Sí, sí. Y ahora parece una gloria sacar 1 millón, porque entre otras razones, para cualquier ser humano como nosotros cuatro, 1 millón de euros es una cantidad imposible, o sea, brutal. Lo que pasa es que futbolísticamente, pues es una tontería, pero hablemos de 1 millón de euros, lo que significa en nóminas de...
Mira el tema de Quique Setién. ¿Quique Setién ha cobrado?
No, perquè s'intenta que cobri el menys possible.
Clar. Sí. Ho estan mirant tot. Una cosa ràpida. Faber Riqui, quedant-se, Ferran?
A veure, per una banda pensava que no, perquè jo també sóc dels que creu que els joves han de jugar i que si Koeman li ha deixat clar que tindrà molt poques oportunitats, el millor és que jugui en un altre lloc. Però per una altra he estat mirant noms de la història del Barça i Xavi també va estar a punt de marxar al Milan, Puyol va estar a punt de marxar al Màlaga, Iniesta, tots sabem que va ser suplent molts partits, i al final van triomfar. Per tant, possiblement, doncs sí, que es quedi aquí, que prengui aquí, i que estic convençut que si ell demostra que ha de tenir oportunitats, les acabarà tenint.
Ràpido, Emilio, porfa.
No, yo creo que tiene que irse.
Es decir,
un momento. Yo compartiendo plenamente, como casi siempre, la exposición de Ferran, yo lo que creo es que si él logra una cesión en un club notable, no ni siquiera importante, con un entrenador que crea en él y que le pueda enseñar, yo creo que se tiene que ir. Por ejemplo, yo me iría al Celta, por ejemplo, a un sitio así, ¿vale? Con Oscar, con alguien así. O sea, es decir, yo preferiría jugar, preferiría crecer en plan Ferran, como lo hizo Piqué en el Manchester United o en un sitio así, que quedarme. La verdad, es verdad, como dice Ferran, que a lo mejor, con tantos partidos como tiene el Barça, pues probablemente Koeman acaba encontrándole un sitio y puede jugar. Pero yo creo que si él consigue un club determinado con un entrenador que crea en él, se tiene que ir.
¿Oli?
No, la única historia que creo que tiene Riqui Puig es decir, Koeman no va a contar mucho conmigo, no sé cuánto durará Koeman, sí. Va a haber elecciones, vendrá otro y a lo mejor jugaremos de otra manera, no jugaremos 4-2-3-1, por lo tanto me espero unos meses.
Molt bé. Ho deixem aquí de moment, amics. Oli, Emilio, Ferran, gràcies per estar a Esportscope, que vagi bé.
Hasta luego.
Bona tarda.
Adéu. Seguim.
Ara sí, ara són 3 punts. I el Barça de Koeman vol començar guanyant. I ho viurem amb el millor equip de la ràdio.
Soy Gerard Piqué. Escucha los partidos del Barça en el tiempo de juego de la cadena COPE.
Tiempo de juego. Amb Paco González, Manolo Lama i Pepe Domingo Castaño.
Aquest diumenge, des del Camp Nou, Barça Villarreal.
Manolo Oliveros, Elena Condi, Josep Maria Minguella, Pichi Alonso, David Albelda. Tiempo de juego.
COPE, estàs informat.
Minuts i arribem a les 4 de la tarda. Esports COPE per COPE Catalunya i Andorra. Abordem ara l'actualitat de l'Espanyol amb el José Luis Gil. Hola, Gil, bona tarda.
Què tal, Batllori? Bona tarda.
Avui per conèixer una mica millor qui és Keydi Baré, el nou fitxatge de l'Espanyol.
Sí, recordem aquest futbolista albanès amb passaport grec que s'oficialitzarà com a jugador de l'Espanyol, tan bon punt estigui tota la documentació signada. Una altra cosa és el tema de la inscripció. Aquest futbolista que arribava al futbol base del Màlaga, procedent del futbol base del Atlético de Madrid, el va incorporar l'Atlético malagueño i d'aquí la seva ascensió cap al primer equip del Màlaga. Ens el descriu com a futbolista el nostre company de COPE Màlaga, el Javier Bautista.
Keydi Baré es un menudito pero fuerte, medio centro defensivo puro. Es un perro de presa en toda regla. No está exento de calidad, maneja bien el balón con las dos piernas. Es un box-to-box, como ahora se suele llamar. Va a robar muchos balones y le va a hacer el trabajo sucio al compañero. El único lunar de Keydi Baré es su fuerte impulso. Ve fácilmente la primera varilla y eso lo hace jugar con limitación. Y le ha costado además críticas de compañeros y de parte de la afición. Si corrige ese impulso, el Espanyol ha firmado un jugador de futuro.
Un jugador de futur, sens dubte, que tindrà un recorregut i que doncs, contribuirà a alleugerir la massa salarial. Val a dir que, insistim, per inscriure Keydi Baré s'ha de produir una sortida. No cal que sigui una sortida grossa, però sí una sortida representativa d'aquesta massa salarial que té ara mateix l'Espanyol i que permeti doncs, la inscripció d'aquest futbolista que, per cert, anècdota, quan va arribar a les files de l'Atlético Malagueño, va trigar 9 partits a debutar, i és que arrossegava una sanció amb l'Atlético madrileño de 9 partits per insultar un àrbitre. Que la plantilla de Vicente Moreno fa festa en el dia d'avui, tornen demà a l'activitat enfocant cap al tercer partit de Lliga.
Així està el dia a l'Espanyol. Busquem ara la informació del Girona amb l'Albert Díez. Hola, Albert.
Què tal, Joan? Bona tarda. Bona tarda a tothom.
Bona tarda. Allà el protagonista del dia és el porter Kuric, que és altíssim, fa gairebé 2 metres.
Sí, exacte. Muric, ara et parlo d'ell, però abans tenim una última hora al Girona, perquè informa el Girona que el defensa colombià carriler Johan Mojica se'n va cedit a la Lliga Italiana aquesta temporada. Se'n va, a més, a un bon equip, que és l'Atalanta, que ve de fer una temporada espectacular tant a Europa com a Itàlia, que juga aquest sistema de 3 centrals amb Giampiero Gasperini, o sigui que li anirà molt bé a Johan Mojica. Hi ha una opció de compra per part del conjunt italià. I parlaves tu de Muric, que ja el vam veure al partit de pretemporada davant el Saragossa, fa gairebé 2 metres, 1,98 exactament, és propietat del Manchester City, és porter de Kosovo, i diu el Girona que ja el va intentar fitxar a l'aventura a primera. Parla del Figel i el president.
Creiem que és un jugador amb una projecció increïble i bé, crec que ja dissabte passat va demostrar de les seues qualitats. Per tant, és un jugador que ja està preparat per jugar. Per tant, contents que estigui aquí i que ens doni tot el rendiment que volem i que coneixem que és capaç de donar.
Ara depèn de Francisco, el coach, el míster del Girona, perquè la porteria queda configurada amb Juan Carlos, Suárez, l'ex del Barça i Muric.
Només que dongui, Albert, la meitat del rendiment que va donar Bono, ja signem, no?
Ja ho signem totalment. I inclús et diria un tant per cent mínim del Bono que en competició europea ha brillat l'última temporada amb el Sevilla.
Sí, senyor. Completem la informació dels 3 equips catalans de segona amb un apunt del Sabadell, Víctor, que renova David Astals.
Sí, el renova el central de 18 anys, firma per 2 temporades, és un dels talents de la pedrera del Sabadell i ja va debutar a segona divisió jugant 6 minuts dissabte contra el Rayo. L'altra notícia dels arlequinats sortia fa poc més d'una hora. Les proves realitzades al central Aleixco confirmen que pateix una petita ruptura al vas extern a la cuixa dreta. No s'especifica el temps de baixa i la seva evolució dirà quants partits espera, encara que és dubte pel partit contra el Mallorca Somoix d'aquest cap de setmana.
8 minuts i arribarem a les 4 de la tarda. Una última pausa. Fins aquí al futbol.
Pita ya.
Este jueves, el Sevilla vuelve a soñar.
El estado de felicidad sigue instalado en Nervión.
Los de Lopetegui ya piensan en otro título europeo en su vitrina.
El equipo de la casta y el coraje.
Desde las 8:30 en COPE, jugamos la Supercopa de Europa. Bayern de Múnich, Sevilla Fútbol Club.
Ahí está Don Yule,
Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño.
Tiempo de juego.
Lo damos todo.
Like Rolling Stone.
Y recuerda, la información también continúa con Ángel Expósito y La Linterna en COPE+, COPE.es y la aplicación móvil.
¿Qué innovación prefieres en tu seguro de coche? ¿Una carpetita o pagar mes a mes? Pues eso.
Línea Directa te ofrece un seguro de coche que puedes pagar mes a mes y desde solo 14 euros al mes. 917-700-700 o consulta condiciones en lineadirecta.com.
Ya empieza la vuelta al cole y también la de los piojos. Filbit, tu marca de confianza contra piojos y liendres. Filbit, de Laboratorio Serm.
No se preocupe, desconectamos su alarma. Gracias por confiar en Securitas Direct.
¡Jo, qué bien funciona la alarma y qué eficaces son! Se me ha olvidado desconectarla, pero ha sonado la sirena y me han llamado enseguida para comprobar que está todo bien. ¡Qué rapidez!
Para proteger tu hogar, confía en Securitas Direct. La compañía líder en alarmas, la más recomendada y con los clientes más satisfechos. Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es.
Busquem ara l'actualitat del món del bàsquet, Albert. Primer, comentar que tenim 2 positius a l'Andorra. S'ajorna, per tant, el València-Andorra, que estava programat per demà.
Exacte, positius. Són 2 positius a l'equip, a les portes d'aquesta segona jornada de la Lliga Endesa, i estem veient que Això pot ser una constant i una tònica al llarg de tota la temporada, perquè recordo que divendres passat coneixíem l'ajornament del partit de la Penya, dissabte es van ajornar dos partits més, es van poder disputar els tres. Clar, si queden això, és mal menor. El que passa és que després l'Andorra juga diumenge, veurem si aquest partit que té diumenge al migdia no canvia d'hora, si és que juga el que hauria d'haver disputat demà a la Fonteta. De moment, han passat proves aquests dos integrants de l'equip que han donat positiu per saber si es referma el positiu. En cas que sigui així, la resta de l'equip, staff i jugadors, passaran proves i a veure quin és el dictamen d'aquestes proves. Si donen negatiu, l'ACB, la Lliga Endesa, intentarà situar dijous, a molt trigat divendres, aquest València-Morabanc Andorra.
Malauradament ens haurem d'acostumar a torejant amb aquest tipus de situacions que s'aniran donant durant la temporada, no només en el bàsquet, sinó segurament amb més esports. Bona victòria, Albert, del Joventut en la seva estrena a la Lliga CB davant d'Unicaja, un rival sempre difícil, i amb un gran Ante Tomic.
Sí, amb 17 punts, que va ser el màxim anotador del conjunt de Badalona, 81 Joventut, 73 Unicaja. Tu apuntaves per l'entitat del rival, pel fet de debutar amb victòria a l'estrena, però també per intentar portar el timó del partit durant tot l'enfrontament i per jugar bé. És que va jugar, i molt bé, durant moltes fases, la penya, que va dominar també durant molts minuts per sobre dels 10 punts al conjunt andalús, a l'equip malagueny. Dues molt bones notícies més enllà de tot el que hem comentat. Shaun Dawson va tornar a jugar a l'ACB amb la penya més de 600 dies després de caure lesionat, i Simon Birgander, el que escoltarem de seguida, ho va fer 352 dies després. Enrere queden aquestes llargues lesions, tornen a tenir sensacions de jugadors de bàsquet. Birgander.
Era mi primer partido en mucho tiempo. Estoy muy contento de mi trabajo hoy. Puedo mejorar muchas cosas aún, pero el más importante para mí es que ganamos hoy. Y ya está. Si yo juego mal y ganamos, estuve igual de contento.
Primer el col·lectiu i després l'individual. Segona jornada, li toca divendres. Toquem fusta, Batllori, Betis Joventut.
Toquem fusta. Gràcies, Albert.
Que vagi bé.
Atenció, que en ciclisme la Fiscalia de Marsella ha obert investigació per sospites de dopatge en l'equip Arkea, que és l'equip de Nairo Quintana. Es van detenir dues persones ahir, un metge i un fisio de l'equip, i Nairo Quintana i el seu germà Dyer van ser interrogats. Veurem en què acaba aquest capítol. I en atletisme, Gil, avui tenim una cita mítica a l'esport de la ciutat. Avui es celebra el Ciutat de Barcelona al Serraïma.
Sí, senyor, un mític Ciutat de Barcelona que evidentment s'ha d'adaptar a la normativa anti-Covid-19, però que resisteix, igual que han resistit d'altres proves, com per exemple el recent campionat d'Espanya multiseu. Val a dir que no hi haurà públic a les grades del Serraïma. La Federació Catalana ha distribuït 100 entrades entre els diferents clubs, però pensant en entrenadors, en tècnics, en delegats, en resum, gent que tingui una llicència i que, a més de tenir aquesta llicència amb la pertinent declaració responsable, pugui estar a les grades del Serraïma per veure aquestes 17 proves que començaran a les 7 de la tarda. L'objectiu és buscar rècords d'Espanya en proves no olímpiques, com per exemple els 300 tanques, els 150 metres, els 2.000 obstacles. En resum, intentar doncs aprofitar la vetllada d'avui amb les màximes mesures de seguretat. Els atletes han de venir canviats de casa, no es poden dutxar al Serraïma. Quan acabin la prova han de marxar, i també hi haurà protocol anticovid al lliurament de medalles. Figures destacades: Alexandra Tavernier, la llançadora de martell francesa, buscarà la millor marca de l'any, o, per exemple, el Fernando Carro, que buscarà el rècord d'Espanya a la prova dels 2.000 obstacles.
Fa molts anys, Gil, quan jo era petit, vaig veure a Sergei Bubka al Serraïma.
Sí, 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 i tant.
Sí, sí.
No, sempre arribaven, clar, aquest any és més complicat, figures de primer ordre internacional.
Entrem en el darrer minut d'Esportscope. Gil, tu remates.
Jo et diré, Batllori, que per una generació com la meva, que ha crescut sota la influència de Rafaela Carrà, no entenem que sigui tan difícil aprovare un esame d'italiano básico. Hola, Rafaela, pronto, tante grazie, adio, buonasera, arrivederci, no?
Tu l'haguessis aprovat.
Acabem. El Leeds li ha fet una oferta a la Real Societat per Diego Llorente. L'equip diu que li cauran 10 partits a Álvaro i a Neymar per als incidents de l'Olímpic de Marsella París Saint-Germain.
Gràcies, Gil.
Adeu.
Adeu. Marxem actualitzant enquestes en clau Barça. Com ha de sortir Suárez? Carta de llibertat, 44%. Traspàs, 56%. En clau espanyol, què us sembla el fitxatge de Keydi Baré? Bon reforç, 58%. No el conec, 42%. Arribem a les 4, seguiu a la COPE, Esports COPE, estem pendents de tot. Cuideu-vos molt, que vagi bé.